Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Bon dia de jaqueta i poc sol. Fins al migdia són probables alguns ruixats dispersos de caràcter feble amb una temperatura més baixa.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Avui analitzarem la situació del coronavirus al Baix Empordà i concretament a Palafrugell. En parlarem amb el director de l'àrea bàsica de salut, el senyor Nacho Pascual, de l'àrea bàsica de salut de Palafrugell, òbviament. I avui, que és dilluns, a més, una nova edició de Les Veus de l'Empordà amb la Mar Coll. Coneixem personatges singulars de casa nostra i avui començarem descobrint alguns personatges de la Bisbal. Tot això i molt més durant aquesta propera hora informativa que comença a Ràdio Capital, a Extra FM, a Costa Brava i també a Ràdio Bisbal. Benvinguts al Supermatí.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.
Anem amb el resum de les notícies més destacades del cap de setmana. I per fer-ho, saludem com sempre tota la nostra redacció. Eugènia Güell, bon dia.
Hola, bon dia.
Dani Cortés, bon dia.
Bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Bon dia.
Gerard Tascaig, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Lorena Lupo, bon dia.
Bon dia.
Comencem avui. Fa dues hores que s'ha acabat el primer toc de queda instaurat al país i que el Baix Empordà té l'objectiu de rebaixar les altíssimes xifres de la pandèmia. Casa nostra està entre les comarques amb la taxa de PCR positiva més alta de tot el país, Gerard.
Les xifres de la comarca són preocupants. Després de posicionar-se com la tercera comarca amb la taxa de PCR positiva més alta de tot el territori. Les dades, però, empitjoren quan es tracta de Palafrugell, que ha superat els 2.000 punts de risc de rebrot. La mitjana de la comarca és de només 1.190. Palafrugell també, però, és el municipi amb la taxa de PCR positives més alta de tot Catalunya.
Com dèiem, preocupa especialment el cas de Palafrugell, és on s'han trobat més casos i, a més, és el municipi amb més classes confinades del Baix Empordà, Anna.
Sí, ara mateix Palafrugell té 19 grups confinats de 7 escoles diferents. Això suma un total de 429 persones confinades entre alumnes i docents. El segon municipi més afectació a les escoles és Sant Feliu de Guíxols, amb 7 classes confinades.
I, a més, l'Ajuntament ha decidit tancar parcs infantils fins al proper 1 de novembre.
I aquestes no són les úniques mesures. També s'ha decidit, entre moltes altres coses, suspendre les activitats de caràcter lúdic i cultural que estan programades des de l'Ajuntament o que s'havien de desenvolupar en instal·lacions municipals.
La situació és preocupant i per tot això el director del CAP de Palafrugell ha adreçat una carta d'alerta als ciutadans i ciutadanes del municipi, Eugènia.
Demana un esforç individual i col·lectiu per fer front al Covid-19 i seguir totes les mesures. Aquest cap de setmana el personal sanitari de la Bisbal d'Empordà també n'ha dirigit una carta als seus ciutadans insistint en la importància també de seguir les mesures i remarcant la situació preocupant que també viu el municipi.
Tenim la certesa de l'aturada dels ingressos i dels negocis. D'aquesta manera es va expressar Antoni García, vicepresident de l'Associació Turística d'Apartaments, a l'entrevista que va fer aquest passat divendres al Supermatí Sandrín Bosanet.
Sí, destaca de les seves paraules que no n'hi ha prou amb les mesures, com ara els ERTOs o els préstecs ICO, per fer front a la crisi econòmica i salvar les empreses del sector turístic. Concretament, amb els tancaments dels restaurants s'han cancel·lat moltes reserves d'apartaments i ara s'han d'afrontar a la temporada d'hivern.
8 del matí, 4 minuts. El viver d'empreses nexes de Forallac creix en persones amb segona residència que hi van per teletreballar, Lorena.
El viver d'empreses de Forallac ha incorporat dues noves empreses en plena crisi per la Covid-19. Ha mantingut les que tenia, una trentena, i ha incrementat el nombre de persones amb segona residència que hi teletreballen.
I Dani Cortés, s'ha decretat presó sense fiança pels 5 detinguts per assaltar una casa a la Bisbal d'Empordà i ferir un home de gravetat.
Els fets van tenir lloc cap a les 3 de la matinada en un domicili del carrer Sicília de la Bisbal, segons recullen les interlocutòries. Els 5 arrestats haurien actuat en connivència i van anar fins a la casa amb l'objectiu de robar-hi marihuana. Dins l'immoble hi havia una parella i els seus 4 fills menors d'edat.
I han detingut dos homes a Mont-ras, seguim parlant de drogues, per transportar un bloc de cocaïna valorada en més de 12.000 euros.
El conductor del turisme va intentar atrapallar un dels agents per evitar la detenció després que els Mossos d'Esquadra trobessin el copilot amagat sota la roba a la zona genital un paquet embolcallat de plàstic amb 202 grams de cocaïna en roca.
Déu-n'hi-do, esteu escoltant el Supermatí, no ho oblidem. I Palamós ubicarà càmeres de videovigilància a tots els accessos al municipi per reforçar la seguretat ciutadana i el control del trànsit.
Els agents van tenir indicis de l'activitat al domicili i el dijous van fer una entrada i registre que van confirmar les sospites. Fora de la casa hi van trobar 160 plantes en testos i 100 més a terra amb un rec de gotets per fer créixer la droga. Dins la masia hi van trobar una sala on s'assecava part de la Maria. En concret hi van intervenir 136 plantes penjades i 6 assecadors verticals plens de cabdells.
I mentrestant us expliquem que Palamós ubicarà càmeres de videovigilància d'ací a tots els accessos al municipi per reforçar la seguretat ciutadana i el control del trànsit.
L'objectiu és poder realitzar la instal·lació d'aquests equips durant el proper mes de desembre en 5 punts d'entrada a Palamós. Així, per tant, es tancarà el perímetre urbà del municipi. Un cop instal·lat aquest nou grup de càmeres, es disposarà d'un total de 21 dispositius. A més, els agents policials poden controlar remotament aquestes càmeres de vigilància i de lectura de matrícules.
El síndic de Greuges, Rafael Ribó, estudiarà el projecte de variant de Torroella de Montgrí per les importants implicacions que té sobre el paisatge.
Demana informació a Territori de la Generalitat sobre l'actuació prevista i si s'han estudiat alternatives amb menys impacte. Els ecologistes i pagesos s'oposen al projecte, que consideren el primer pas cap a l'autopista de la Costa Brava.
I el Bernat Marbrejat s'estén per tot el territori català. Bon dia, Jordi.
Tot i que pel nom pugui semblar bastant cuqui, la veritat és que el Bernat Marbrejat és una espècie d'insecte invasora que està donant alguns problemes als agricultors. De seguida en parlarem.
Gràcies, Jordi. De seguida en donarem més detalls sobre aquest animal, sobre aquest insecte, Bernat Marbrejat. Certament, el nom té més glamour que no pas l'animal en si mateix. I a les 8 del matí i 7 minuts us expliquem que s'han fet diverses batudes de porc senglars al Baix Empordà.
Des de fa un mes n'ha augmentat molt la presència al centre de Platja d'Aro i als jardins de les cases o a les rotondes molt a prop de zones residencials. Alguns fins i tot també han creuat la C31.
I en la plana cultural us explicarem que s'ha presentat l'exposició d'artesania Art Artesans de Sant Antoni de Calonge.
Bon dia. Aquest dissabte, l'Associació Cultural de Sant Antoni i la Germandat Artur Mundet ha presentat una exposició d'artesania i art anomenada Artesans de Sant Antoni. Una exposició, la veritat, bastant particular i molt curiosa i entretinguda de veure. De seguida us en parlo.
Doncs moltes gràcies. I acabat el resum de les notícies més destacades del dia d'avui. Notícies que ampliarem ara durant la propera hora, lògicament, com fem cada dia. És el moment d'entrada de saludar l'Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Bon dia.
El nostre home del temps. Amb quin temps comença aquesta darrera setmana del mes d'octubre, Albert?
La setmana arrenca amb un dilluns que serà força fred. L'estat del cel, entre mig i molt ennuvolat, farà que el sol pugui escalfar-nos poc. Avui ja sense el vent de Garbí, que ahir va bufar amb algunes ratxes màximes al voltant dels 50 km per hora i que va ser responsable d'un ambient molt suau que contrastarà amb el termòmetre d'avui, que en molts casos quedarà inferior als 16 graus de màxima i amb mínimes de 7 a 10 graus. El temps inestable també es podrà manifestar amb alguns ruixats dispersos o plogims, en general precipitació feble, que amenaçarà avui al Baix Empordà ja des d'aquest matí i fins passat migdia, amb l'obertura de més clarianes cap a la tarda. Demà en general s'imposarà l'ambient assolellat i relativament fred, sobretot pel matí, tot i que amb alguns intervals de núvols alts que poden entrenyinar estones la llum del sol. Pels propers dies, el temps anticiclònic guanya protagonisme amb un augment de la temperatura i força sol la resta de setmana.
Doncs gràcies, Albert. Recuperarem també les temperatures d'aquests dies. I ara, Dua Lipa, cançó de la setmana a Ràdio Capital. Tracte preferent.
You a concert.
Aquesta cançó es diu Levitating i és la cançó capital de la setmana. Què vol dir ser cançó capital de la setmana? Doncs vol dir tenir un tracte preferent a la nostra programació i que, a més, anirà sonant diverses vegades al dia. 3 minuts i un quart de 9 del matí.
El Balcó de Calella t'ho posa fàcil i s'adapta a la nova situació amb el servei de takeaway i domicili. Gaudeix de les nostres especialitats a casa. Plats acabats i semiacabats, ceviches, tartars, canelons, croquetes i també per emportar una àmplia varietat d'arrossos i fideuars. Pots venir a buscar el teu encàrrec o t'ho portem a casa de dijous a diumenge de 10 a 2. El Balcó de Calella a casa. Fes el teu encàrrec al 689 62 53 71. 689 62 53 71 o visita el nostre web albalcodecalella.com.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Entrem en matèria. El Baix Empordà ha passat la primera nit amb toc de queda, que s'ha aixecat a les 6 del matí. Recordeu que des de les 11 de la nit i fins a les 6 està prohibit ser al carrer si no és per un motiu justificat. I quins són aquests motius? Doncs es permeten desplaçaments per assistència sanitària d'urgència, anar a la farmàcia, anar i tornar a treballar amb el certificat de l'empresa o cuidar d'una persona gran o dependent. Tot establiment obert al públic ha de tancar a les 9 de la nit, però els actes culturals poden seguir fins les 10 de la nit i la gent que en surti pot arribar a casa tan bon punt hagi acabat. Això sí, s'haurà de portar a sobre l'entrada o algun document que acrediti que s'ha assistit a un acte cultural. Aquest toc de queda s'aplica per fer baixar les xifres del coronavirus, que a casa nostra estan totalment disparades. La comarca del Baix Empordà està entre les més afectades pel coronavirus de tot Catalunya. Amb les últimes dades publicades aquest diumenge pel Departament de Salut de la Generalitat, la comarca gironina es troba en la tercera posició a l'hora de comparar territoris amb les taxes més altes de PCRs positives per Covid-19. Gerard Tascatx, tornem-hi.
Concretament es tracta d'una xifra del gairebé 18% per darrere de la Garrotxa i d'Osona. El Baix Empordà, amb un risc de rebrot de 1.190, ha augmentat punts en comparació als 996 punts d'aquest divendres. En aquesta última setmana, a tot el Baix Empordà s'han realitzat més de 3.100 PCRs i d'aquestes el 18% ha donat positiu. En total, unes 550 proves. La RT de la comarca, però, s'ha reduït en un 0,01, fins als 1,89, en només 3 dies.
En qualsevol cas, Palafrugell supera ja els 2.000 punts de risc de rebrot per coronavirus.
En només 3 dies, Palafrugell ha superat els 2.000 punts de risc de rebrot del coronavirus, fins a situar-se als 2.286 punts, més de 350 d'augment en comparació al divendres passat. Amb aquesta nova dada, segueix sent els municipis amb més risc de rebrot de tot Catalunya, però ha deixat la primera posició a la qual li va arribar aquest divendres. Ara és Vic amb 2.400 punts. A Palafrugell, en aquesta última setmana, s'han fet 710 PCRs, amb 159 d'elles positives, el que equival al 22% de proves amb un resultat positiu de Covid-19, la xifra més alta de tot Catalunya. Cal ressaltar, però, que aquesta xifra s'ha reduït en comparació als 25 punts d'aquest divendres. L'RT del municipi també ha millorat en aquests dies, baixant dels 2,27 punts fins als 2,15. Tot i això, un positiu de coronavirus segueix contagiant a més de dues persones amb la Covid-19.
I cap al sud de la comarca, Sant Feliu de Guíxols, que es millora les dades, però amb una taxa de PCR positiva també prou alta.
Amb només 981 punts de risc de rebrot, Sant Feliu de Guíxols, l'altre municipi del Baix Empordà, amb dades facilitades per la Generalitat de Catalunya, són millors que les de Palafrugell. Tot i això, la taxa de PCRs positives de Covid-19 segueix sent força alta, amb un 17% de positius dels 470 tests que s'han fet en aquesta última setmana a Sant Feliu de Guíxols. Aquesta és la desena pitjor dada de tota Catalunya. Aquest municipi, tot i no superar la xifra dels 1.000 punts de rebrot de coronavirus, té una millora en comparació a les dades facilitades aquest divendres. El municipi Ganxó, tot i que el risc de rebrot ha augmentat des dels 930 punts, la RT ha baixat dels 2,11 fins als 1,85 punts.
I amb aquestes noves dades, la situació crítica al Baix Empordà, s'han aplicat altres mesures per aturar el rebrot del coronavirus. Enumerem-les una mica.
Per poder frenar la segona onada de coronavirus, al Baix Empordà ja s'estan aplicant diferents mesures a la comarca. Una d'elles ha estat impulsada per la Generalitat de Catalunya a l'hora de tancar bars i restaurants i només deixar-los oberts per poder oferir menjar per emportar. Alguns d'aquests espais s'han mostrat partidaris a poder optar a les ajudes que la Generalitat ha facilitat. També cal destacar el toc de queda aplicat a partir d'aquest diumenge al vespre. Algunes de les ajudes de la Generalitat també s'han donat a Palafrugell, on de manera solidària la gent ajuda els comerços afectats per la pandèmia del coronavirus. Alguns d'aquests han hagut de tancar, com a moltes de les activitats culturals i lúdiques que es feien al municipi del Baix Empordà, després que l'Ajuntament decidís cancel·lar els diferents actes per evitar més contagis de la Covid-19. I aquest cap de setmana el consistori anunciés que tancaria els parcs infantils de Palafrugell. En altres municipis, com per exemple a Calonge i Sant Antoni, de fet s'ha decidit anul·lar el Carnaval de l'any 2021 per evitar contagis. S'han cancel·lat dos actes que arribaven a involucrar més de 5.000 participants en les dues rues més la gent del públic que celebrava la rua. En canvi, a Sant Feliu de Guíxols, de moment, han volgut posposar la celebració del passatge del terror de les festes de Halloween fins d'aquí un mes.
Gràcies, Gerard Tascach. 1:45 de 9 del matí. I a banda de tancar els parcs infantils, a Palafrugell també s'hi han impulsat altres mesures, Eugènia Güell.
Sí, s'ha decidit suspendre totes les activitats de caràcter lúdic i cultural que estaven programades des de l'Ajuntament i aquelles que, encara que les hagin programat entitats o associacions, s'hagin de fer a les instal·lacions municipals. També s'ha decidit suspendre totes les activitats que l'Ajuntament havia programat que afectessin a col·lectius vulnerables davant de la Covid-19, especialment les persones de més de 65 anys, i finalment s'ha prohibit la assistència de públic a les competicions que es duguin a terme a les instal·lacions esportives del municipi.
Doncs cap a Palafrugell precisament que anem per saludar el senyor Nacho Pascual, que és director de l'àrea bàsica de salut de la ciutat. Senyor Pascual, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia.
Primera pregunta, la situació està descontrolada ara mateix a Palafrugell o tenen els brots controlats ja?
Bueno, no. La definició de control o descontrol, sí, estrictament podríem dir que no està controlada, no, evidentment no està controlada, però sí que és veritat que tenim una idea força aproximada de per on van els brots i estem ja començant a fer accions per intentar controlar-les. Sí.
Escolti, i com neix un brot com aquest? En saben l'origen exacte? És un sol origen o hi ha diversos focus d'origen d'aquest brot?
No hi ha un sol origen. Si només fos un origen, seria una cosa força més senzilla de controlar. No, és veritat que hi ha alguns events socials que poden multiplicar les infeccions, però a partir d'aquí hem detectat que n'hi ha forces brots de diferents àmbits, socials, escolars i en l'àmbit familiar.
Uh-huh. I algunes veus que apunten a la celebració d'un casament, això es pot confirmar? Celebració d'un casament com a un dels orígens importants, vull dir?
Bueno, és que va haver-hi un casament i que en aquest casament va haver-hi uns quants infectats. És veritat, va ser fa 3 setmanes, penso ara, però no és l'únic origen del brot, ni molt menys. Va haver-hi 10-12 infectats només, però el que hem vist arrel d'aquests dies és que els brots van sorgint tant en aquest event familiar en social, que igual sí que ha fet una mica més de soroll, però també en eventos familiars, diguem, més anònims, no? De reunions familiars, d'aquest tipus.
Uh-huh. Em parlava de 10-12 contagiats. Segons l'índex de contagi, aquests 10-12 contagiats podrien contagiar al seu torn a unes 20 i escaig persones. Això és així, no?
En el moment actual, sí. En el moment que se va produir aquest evento, però al tanto que estem centralitzant molt en un casament, i va haver-hi més coses, va haver-hi algun partit de futbol, va haver-hi algun aula, En aquell moment aquest, l'índex de l'RT aquest, que és con lo que mesurem cada infectada, quantes persones podia contaminar, estava en 1,5 aproximadament. Si lo miram en números actuals, que és de 2,3, sí que contaminarien tant. Però bueno, independentment de los números, que a vegades són molt freds, és veritat que 10 persones a les que no tenen les mesures de prevenció adequades poden contaminar exponencialment a molta gent.
I insisteixo en això perquè crec que val la pena ajudar a conscienciar la gent i per explicar-los que a dia d'avui 10 persones contagiades en poden contagiar a 23 i aquestes 23 al seu torn en poden contagiar a 48. Per tant, crec que val la pena posar una mica de focus en aquest tema perquè és important que la gent en sigui conscient. Senyor Pasqual, s'ha confirmat que es farà un cribatge massiu a Palafrugell. Em pot confirmar que es farà, el lloc, els dies, les hores i a quin tipus de població, si és que hi ha algun focus concret, està destinada?
Aquest cribatge massiu es va comentar en un comitè de crisis que tenim amb la regió sanitària, l'Ajuntament i el Servei de Vigilància Epidemiològica la setmana passada, i vam acordar programar-ho. Però a data d'avui no puc confirmar realment què es farà. Tenim ara mateix pendent de que la regió sanitària es pronunciï, penso, m'han dit que durant el dia d'avui se pronunciarà, perquè a part d'altres coses no s'han comunicat que els laboratoris tant de Girona com de Barcelona estan a tope, estan sobrepassats i no tenim clar que puguin absorbir un cribatge massiu. Pensem que un cribatge massiu estem parlant de fer a Palafrugell entre 2.000 i 3.000 proves tranquil·lament i seria un sobreesforç pels laboratoris que no s'han de confirmar si realment són capaços d'assumir-ho.
Però tractant-se del municipi amb una taxa de contagi més alta de Catalunya, això seria, probablement tindria tot el sentit del món, no, fer-lo?
Des d'un punt de vista epidemiològic està claríssim i amb aquesta idea es va pactar i es va aprovar la setmana passada i tothom estava d'acord amb això. El problema és que ara tenim un problema més material, no? La voluntat hi és, l'objectiu el tenim claríssim, estava destinat sobretot a persones en un rango d'edat entre 18 i 50 o 60 anys, estava per determinar que són els rangos d'edat on estem veient que hi ha més contagis. Però tal com us he dit, a data d'avui jo no puc confirmar perquè la regió sanitària, el Departament de Salut, ens ha de confirmar si tenim la capacitat tècnica de realitzar-ho. I bàsicament el tema està en la capacitat que tenen els laboratoris.
Senyor Pasqual,
no només de Girona,
sí.
Barcelona inclòs.
Queda clar. Senyor Pasqual, arribaran a Palafrugell testos ràpids antigènics?
Sí, des de dissabte ens han arribat al centre, ja els tenim, estan a la disposició a partir de ja. Durant el dia d'avui formarem els professionals en com es fa l'ús i molt probablement a partir d'avui a la tarda ja els farem servir.
I quants testos han arribat i quin és el grau de fiabilitat d'aquests testos? Perquè si parlàvem abans d'un cribatge massiu via PCR, vaja, quina diferència hi ha entre la PCR i aquests testos antigènics?
Sí. El volumen de testos que tenim ara mateix no te puc confirmar, però sí que ens han dit que anem fent, tenim més de 1.000, i en el moment en què se vagin esgotant podem intentar fer companyia, farem comanda per aconseguir més. Aquests testos, a diferència de les PCRs, només, i això és important recalcar-ho, només estan indicats per persones amb símptomes, persones que es trobin malament, que tinguin símptomes, no és per fer un cribatge de persones sense símptomes o de contactes, i símptomes que estiguin durant els primers 5 dies de la infecció. Una vegada que han passat més de 5 dies amb símptomes, persones que puguin acudir al centre una mica més tard, la fiabilitat del test comença a no ser tan bona i no s'obligaria a fer test PCR. A favor tenim...
Acabi, sisplau.
Sí, a favor tenim, evidentment, que en 20 minuts, que és el temps que triga a tenir el resultat, podem definir si una persona ja descartem tranquil·lament que té el coronavirus i podem buscar altre diagnòstic d'un refredat o d'una gripe o de qualsevol altra patologia, i en el cas de que sigui positiu podem començar des de ja mateix a buscar contactes, explicar l'aïllament i evitem aquest problema que estem tinguent aquests últims dies de retardos a l'hora de comunicar els resultats.
Escolti, i tots hem vist com funciona més o menys una PCR, que és aquesta espècie de cànula de vareta que s'introdueix a través de les foses nasals. Quina diferència hi ha de funcionament amb el test antigènic o com funciona aquest?
La tècnica de presa de la mostra és exactament igual que la de la PCR. És un hisopo, és un cotonet amb un bastonet que s'ha d'introduir per fosses nasales fins a la rinofaringe, fins a la part més posterior del nas, i és exactament igual, no canvia res. El que passa és que la resolució la fem amb un reactiu que disponem nosaltres mateixos, i és perquè ens entenguem com aquests testos que fem d'embaràs, uh-huh. que tenim una plaqueta amb unes ratlletes i definim si és positiu o no és positiu.
Uh-huh. Els contagis que hi ha hagut fins ara afecten a gent jove o afecten més a la gent gran?
Al municipi de Palafrugell, la mitjana d'edat que tenim ara mateix, estava comprovant les dades aquest mateix matí, és de 35,6 anys. Això vol dir que majoritàriament és gent jove, ja que estem parlant d'una mitjana d'edat. És una mitjana, no? Estem parlant de que la majoria tinguin 35 anys. És majoritàriament gent jove, i per les dades que estem veient, bàsicament estem veient que són nuclis familiars. Són mares, pares, amb fills, i episòdicament hi ha avis o altres avis, bueno, refereixo a les avis d'aquestes famílies o altres persones, però és bàsicament gent jove, sí.
I més enllà de totes aquestes proves que s'estan fent, s'ha de fer, creu vostè que s'ha de fer intervenció comunitària?
Sí, evidentment, tal com estem sentint notícies, perquè només nosaltres parlem de Palafrugell, que és el que ens interessa a nosaltres ara, però a tota Catalunya, a tota Espanya i a tota Europa, el problema ha passat de ser una preocupació a ser una realitat i una ocupació. Si no prenem mesures a nivell comunitari, serà impossible mantenir aquesta segona onada. Ja la tenim davant. Ara mateix, els números que estem veient és que estem com aproximadament, com podríem estar a primers de març, i a partir d'aquí esperem, si no féssim res, podríem esperar un mes d'abril, el mes de novembre semblant al mes d'abril. Evidentment, tenim altres mesures, tenim mascaretes, que fa uns mesos no teníem mascaretes, tenim l'experiència dels mesos passats, però està claríssim que si no posem tots de la nostra part, tant les administracions com les persones individualment, això serà molt complicat.
Uh-huh. Un dia d'aquests amb més calma podrem parlar sobre com van viure vostès, el personal sanitari, aquells dies d'abril, i fer una mica la comparança de com ha canviat la cosa, que si més no en aquest sentit, com a mínim pel que deia vostè, pel coneixement que ara tenen i per les eines de les que disposen, entenem que la situació ha millorat una mica per poder afrontar aquesta segona onada. L'àrea bàsica de salut de Palafrugell també inclou els consultoris municipals de Begur, de Pals, Esclanyà, Mont-ras, Torrent i Regencós. Quina és la situació que hi ha en aquests punts?
Ara mateix, des del principi del confinament del mes de març, només mantenim oberts els consultoris de Pals i Begur, que són els que tenen metge, infermera i administrativa diàriament. El Mont-ras, Esclanyà, Regencós i Torrent permaneixen tancats des del primer moment. Els hem obert puntualment per la campanya de la grip, de les vacunacions de la grip, alguns d'ells, però els tenim tancats. Al municipi de Pals i de Begur, ara per ara, la situació no és tan preocupant des d'un punt de vista epidemiològic i comunitari com és al municipi de Palafrugell.
Senyor Nacho Pascual, director de l'àrea bàsica de salut de Palafrugell, gràcies per atendre la nostra trucada i escolti, anava a desitjar-li sort, però vaja, crec que ens la desitgem a tots plegats, que bona falta ens farà.
També, i només m'agradaria afegir allò que estem sentint tot arreu i que des del nostre punt de vista és fundamental, que és que a part de tots els esforços que fem els sistemes sanitaris i les administracions, preguem i cridem a la responsabilitat individual de totes les persones per intentar controlar i no esperar a que ens diguin què hem de fer, que és aquesta situació, o a que em diguin que de tothom, a veure què està prohibit i què no està prohibit, sinó que d'una manera responsable totes les persones intentem col·laborar en frenar la pandèmia.
Doncs miri, no sé si això ajudarà a frenar una mica més la pandèmia o no, però sàpiga que la consellera de la Presidència, la senyora Meritxell Budó, ha explicat ara fa res, en uns minuts, en una entrevista a Catalunya Ràdio, que no descarta un confinament de cap de setmana i que les mesures s'acordaran en funció de les dades. Un escenari podria ser aquest, per tant, tota la població confinada durant el cap de setmana. Seria això d'utilitat en una zona com la nostra?
Tot el que sigui minimitzar les interaccions socials és d'utilitat. El problema que tenim és que necessitem que no es la prohibeixin. Si fossin prou responsables tothom, i aquí està el gran problema, de limitar l'activitat social sense que no es l'hagin de prohibir, el resultat seria el mateix. Com que hem demostrat que no saben fer-ho, des del meu, punt de vista, sí que seria eficient.
Allò que es deia abans, la letra con sangre entra,
Sí, sí, tal qual.
Senyor Pasqual, gràcies i bon dia.
Bon dia, encantat.
Que vagi molt
sort.
Bé.
Gràcies.
Passa un minut de 8:45 del matí. Pausa i de seguida tornem.
Supermatí a Ràdio Capital.
Si t'agrada la xocolata, has de venir al Boníssim, la botiga de xocolata artesana a la Bisbal. Al Boníssim tenim 40 varietats de rajoles de xocolata artesana elaborades amb productes locals. També tenim trufes, taronja banyada amb xocolata i números d'aniversari de xocolata personalitzats. Boníssim, històries boniques amb xocolata. Estem al carrer Ramon de Cabrera 52 de la Bisbal. Truca'ns o envia'ns un WhatsApp al 685 472 054. També pots fer un cop d'ull a les fotos de tot que ens agrada fer a l'Instagram @boníssim_labisbal.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
I encara de la Covid, aquest monotema que ens està ocupant des del mes de març, fem un repàs també a l'impacte que ha tingut el coronavirus a les escoles del Baix Empordà. Palafrugell és el municipi amb més classes confinades, Anna Salvador.
Sí, ho és en diferència perquè té un total de 19 classes en quarantena. Segons la web dadescovid.cat, aquestes 19 classes pertanyen a 7 escoles i instituts diferents. Els dos centres més afectats són l'Institut Baix Empordà i l'Institut Frederic Martí i Carreras, que tenen 5 i 4 grups confinats respectivament. Després també tenen 3 grups confinats, el Badruna i l'escola Pivert, mentre que l'escola Josep Barceló i Mates en té 2. Finalment, tant l'escola Carrilet com l'Institut Nou de Palafrugell tenen una classe confinada.
I fem un repàs també a la situació de la resta de municipis.
Doncs el segon municipi més afectació és Sant Feliu de Guíxols, però ja amb 7 classes confinades de 3 escoles diferents. Torroella de Montgrí i la Bisbal d'Empordà també tenen un risc de rebrot molt elevat, ja que el de Torroella és de 2.186 i el de la Bisbal és de 2.156. Tot i així, aquestes dades no reflecteixen tant a les escoles com en el cas de Palafrugell. Torroella compta amb 5 grups confinats i la Bisbal en té 3. Després hi ha Palamós, que té 2 classes confinades al mateix centre, el Badruna, i finalment tenen una sola classe confinada, Begú, Calonja, Castellplatja d'Aro i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura.
I més enllà de la derivada clínica, de la derivada mèdica del coronavirus, tenim la certesa de l'aturada dels ingressos i dels negocis. Així s'expressava Antoni García, vicepresident de l'Associació Turística d'Apartaments, a l'entrevista que el Dani Cortés li va fer en aquest mateix programa el passat divendres, Sandrín.
Exacte, va explicar que les mesures, com ara els ERTOs o els préstecs ICO, no són suficients per fer front a la crisi econòmica i per salvar les empreses del sector turístic, així que cal anar més enllà. Concretament, amb el tancament dels restaurants, s'han cancel·lat moltes de les poques reserves d'apartament que tenien i ara s'han d'afrontar la temporada d'hivern d'uns 6 o 8 mesos sense cap tipus d'ingressos, però mantenint estructura empresarial.
Doncs, un cop finalitzada la temporada turística i amb la situació que ens trobem actualment, doncs, amb el tancament de tot el tema d'hostaleria, les poques reserves que poguéssim fer, doncs, evidentment, s'han cancel·lat, donat doncs, que la gent al cap de setmana doncs, no té res a fer sortint dels llocs d'origen, vinguent a fer les pernoctacions allà on tenim els habitatges d'ús turístic o els apartaments. I la situació doncs, és aquesta, ens enfrontem a una temporada d'hivern doncs, d'entre 6 i 8 mesos.
I va explicar també que amb poques ajudes que van rebre moltes empreses, corren el perill de tancar.
Així és, entre les poques ajudes rebudes hi ha poder demanar un crèdit al banc, per exemple, per mantenir les despeses, com per exemple els impostos. Però està molt crític al respecte i ha mencionat l'administració de Torroella de Montgrí que ha pujat les taxes d'escombraries en lloc de donar suport. Antoni García demana que hi hagi la possibilitat de demorar el pagament dels impostos i de les quotes de subministrament per poder mantenir les empreses. A més, recalca que els lloguers d'apartaments turístics repercuteixen positivament sobre altres sectors de l'economia local, com per exemple els locals comercials o la construcció. Ha advertit que si no reben ajudes, moltes empreses no aguantaran una altra temporada i es veuran abocades a tancar amb la possible conseqüència de deixar molts treballadors sense feina.
Aquest sector acaba donant feina a moltíssima gent. El sector dels habitatges d'ús turístics i dels apartaments turístics és un sector que és molt intensiu en mà d'obra, i això voldrà dir que si totes aquestes empreses doncs no aconsegueixen passar aquesta temporada amb la incertesa que tenim a sobre amb el tema Covid i de més, que a més sabem que no sabem què passarà d'aquí un mes, doncs realment, si no rebem aquest tipus d'ajudes, estarem doncs abocats una miqueta doncs al tancament, no? I el tancament voldrà dir doncs que totes aquestes famílies, tota aquesta intensivitat en mà d'obra, doncs haurà de reconduir-se o haurà de passar a ajudes directes de l'Estat.
I una mica de llum, una escletxa molt petita en aquest túnel pel que estem passant, el Viver d'Empreses Nexes de Forallac.
Supermatí.
Ha crescut en persones de segona residència que hi teletreballen. Concretament, dues noves empreses en plena crisi per la Covid-19 han mantingut les que tenia, una trentena, i ha incrementat el nombre de persones amb segona residència que hi teletreballen. El gerent de Nexes, Quim Godaiol, assegura que durant el confinament van estar treballant més que mai. És així, Lorena?
Sí, durant aquest període afirma que cap empresa va tancar i que fins i tot en els últims dos mesos s'hi ha instal·lat nous negocis de serveis d'enginyeria fotovoltaica i de distribució de productes farmacèutics. A més, Nexes compta amb diferents despatxos, naus i espais de coworking. Comenta també que últimament han experimentat dos nous tipus de demandes. Per un costat, la de treballadors d'empreses que teletreballen però que no ho fan des de casa i, per tant, opten per anar a un espai més professional. I per l'altre, empreses i professionals de grans ciutats com Barcelona que tenen una segona residència a la zona i opten per treballar des de Nexes un o més dies a la setmana.
I enmig de la pandèmia moltes empreses van haver de repensar els seus negocis i Godaiol ens afirma que per poder ajudar-los, ja que els mesos d'abril i maig no van facturar, no se'ls hi va cobrar res.
Així és, de fet, l'única baixa que ha patit en els últims mesos és de la marca de Ginebra Nut, que per volum de producció necessita un espai més gran i s'ha instal·lat al polígon industrial de Vullpellac per crear una destileria adequada a la demanda que tenen.
Gràcies, Lorena Lupo. I el jutjat número 1 d'instrucció de la Bisbal d'Empordà ha ordenat la presó provisional comunicada i sense fiança pels 5 detinguts dimecres per assaltar una casa de la població i ferir de gravetat al propietari de l'habitatge. Els fets van tenir lloc cap a les 3 de la matinada en un domicili del carrer Sicília. Segons recullen les interlocutòries, els 5 arrestats van actuar en connivència i van anar fins a la casa amb l'objectiu de robar-hi marihuana. A dins l'immoble hi havia una parella i els seus 4 fills menors d'edat.
Els assaltants van lligar la dona amb brides i van atacar l'home amb una destral o una arma similar i li van causar ferides al cap i a la cama. A la casa es van endur 3 caixes amb 8.050 grams de marihuana. Els detinguts de la matinada de dimecres i el propietari del vehicle han passat divendres a disposició del jutjat de la Bisbal. Va enviar-los a presó, a tots 5, com a suposats autors d'un delicte contra salut pública, també robatori amb violència en una casa habitada o intent d'homicidi, i també lesions amb instrument perillós. El propietari del vehicle, en aquest cas, va sortir en llibertat provisional. Els fets van tenir lloc cap a les 3 de la matinada de dimecres, quan la policia local va rebre l'avís que els avisava d'un possible robatori violent en un domicili del carrer Sicília. Quan els agents van arribar al lloc, van veure un turisme marxant molt ràpid. Van començar una persecució, la patrulla va arribar fins al passeig Marimon-Espré, on dins del vehicle van sortir 5 sospitosos que van fugir a peu en diverses direccions.
Les víctimes, una parella i 4 menors d'edat que es trobaven al domicili en el moment dels fets, van explicar que 3 lladres havien entrat trencant un vidre de la casa.
Al jutjat, la dona ha explicat que estava dormint al menjador amb la televisió engegada quan va sentir com es trencava un vidre. Immediatament, un dels assaltants la va abordar, li va lligar les mans amb brides i la van posar boca terrossa i la va emmordassar amb un pijama. Aleshores, va sentir crits i del seu marit i el va veure entrar al saló ple de sang i els assaltants el van agredir. A l'home el van traslladar amb ambulància a l'Hospital Trueta de Girona i en estat greu. També el van haver d'operar. Durant l'escorcoll del cotxe i dels detinguts, els Mossos van trobar 3 capses plenes de cabdells de marihuana, una destral, 2 brides, una navalla, un passamuntanyes, un telèfon mòbil, un tapaboques i diversos guants. Segons el jutjat, en total els assaltants es van emportar 8 quilos de marihuana. Dins la casa hi van trobar una altra bossa d'escombraria plena de cabdells de marihuana. Els detinguts amb molts incidents tenen entre 19 i 28 anys. Són veïns del Barcelonès, el Vallès Occidental i el Maresme. L'advocada dels 3 arrestats explicava que van ser els 3 detinguts els que van... tot i que van ser els 3 detinguts els que van fer el robatori, el jutjat els ha enviat a tots 5 a presó perquè considera que van actuar en connivència. A més, exposa que un dels seus defensats també va patir ferides durant l'assalt. En concret, el van atendre a l'Hospital de Palamós per una ferida de 7 centímetres al genoll dret amb afectació al tendó i li van haver de posar 16 grapes per suturar-la. El jutjat acorda presó per la gravetat de la pena a la qual es podrien enfrontar i perquè considera que no tenen suficient arrelament perquè, tot i que bona part d'ells són d'origen espanyols, no han acreditat vincles familiars o feina estable. Això unit al fet que es podrien enfrontar penes de fins a 18 o 20 anys de presó, segons el jutjat, fa evident el risc de fugida.
I aquest cap de setmana hem sabut que els Mossos van detenir el 21 d'octubre dos homes a Mont-ras per transportar un bloc de cocaïna pura valorada en més de 12.000 euros.
Una patrulla que feia un control preventiu va aturar un vehicle amb dos ocupants al carrer Torre Junama. Van veure que els dos estaven molt nerviosos i els van identificar. Al copilot li van trobar amagat sota la roba, a la zona genital, un paquet embolcallat de plàstic amb 202,8 grams de cocaïna en roca. Durant el control, el conductor va engegar el vehicle i va fugir després d'embestir un dels agents que va haver de saltar per evitar l'atropellament. Finalment, va ser detingut. Mentre un dels agents detenia el copilot, l'altre va seguir el cotxe que havia fugit i va demanar suport a més patrulles i a la policia local de Palafrugell. El cotxe, amb totes les portes obertes, va circular temeràriament a gran velocitat en una zona molt propera a un centre educatiu i en horari de sortida escolar, a la tarda. El cotxe va ser localitzat en un camí sense sortida, proper al carrer Riu Terri. El conductor havia fugit corrents, però va ser detingut quan s'amagava enmig d'un canyissar proper. Els dos detinguts tenen 25 i 32 anys i un té el domicili a Santa Margarida de Montbui, a l'Anoia. Se'ls atribueix un delicte contra la salut pública i el conductor, també un delicte contra la seguretat del trànsit per conducció temerària i un d'atemptat als agents de l'autoritat. No tenen antecedents i properament passaran a disposició judicial del jutjat en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà.
I no tan relacionat amb el trànsit, però sí amb la seguretat ciutadana, Palamós ubicarà càmeres de videovigilància a tots els accessos al municipi per reforçar la seguretat i el control també del trànsit. El projecte permetrà la ubicació d'un total de 13 càmeres distribuïdes en 5 grups de 2 o 3 unitats, cadascun depenent de si la via on estan ubicades ha de cobrir un o dos sentits de circulació, Maria.
A l'exterior hi van trobar 160 plantes en testos.
Doncs aquesta no és la notícia, ara sí.
Es preveu instal·lar càmeres a l'Avinguda de Catalunya coincidint amb l'inici del terme municipal Carrer del Mar i el carrer de López Puigcerver a l'alçada de la seva confluència amb el carrer de Nàpols o bé al Passeig del Mar en el seu tram inicial en direcció centre. També se situaran càmeres en el giratori situat en el carrer de l'Àngel Guimerà i la carretera de Sant Esteve, així com al giratori que des de la carretera C31 dona accés al barri d'Esplà i al carrer del Caminal del Mas Ribàs.
Aquest conjunt de càmeres combinen dues funcions, el control de trànsit i el de la lectura de les matrícules, Lorena.
Les càmeres que estan destinades al control de trànsit no poden enregistrar, sinó que emeten imatges en temps real de l'activitat de la circulació dels vehicles. Les altres càmeres tenen una funció de control de la lectura de les matrícules de tots els vehicles que accedeixen als àmbits controlats. Aquestes càmeres detecten mitjançant una aplicació de software les matrícules de vehicles denunciats o sospitosos que prèviament hi haurà introduït la policia local, advertint de manera automàtica als agents de l'accés d'aquests vehicles dins de l'espai videovigilat.
I amb l'enregistrament i la captura de totes les matrícules dels vehicles es genera una base de dades amb tots els registres, és així?
Sí, cadascun d'ells conté la informació de la matrícula del vehicle, data i hora de la captura, la ubicació on s'ha realitzat i el sentit de la marxa. A més, aporta la imatge corresponent a la captura com a prova visual.
Doncs si algun d'aquests cotxes que entra a Palamós ve del nord, ve de Torroella, Montgrí, d'aquí uns anys s'haurà de veure si ha passat per la nova variant de Torroella, perquè el síndic, després que hi hagin diverses veus de protesta, el síndic de Greuges de Catalunya estudiarà el projecte de variant de Torroella de Montgrí, que preveu fer un nou pont sobre el riu Ter per les importants implicacions, segons diu, que l'obra pot tenir en el paisatge del Baix Empordà. El síndic s'ha adreçat al Departament de Territori i Sostenibilitat per tal que li informi sobre l'estat del projecte i si s'han estudiat alternatives que tinguin menys impacte.
També vol saber quines actuacions informatives s'han fet o estan previstes al territori i els tràmits de participació que s'han dut a terme. Aquest estiu, Territori va treure a exposició pública els estudis informatius i l'impacte ambiental de la nova variant. De les dues alternatives que es van proposar, l'escollida és fer un nou vial que connecti la J643 amb la C31 i que inclou sobre el Ter a Ullà. Es preveu que l'obra suposi una inversió de 28 milions d'euros.
I Eugènia, què en diuen els ecologistes i també els pagesos?
Doncs suposen el projecte que consideren el primer pas cap a l'autopista de la Costa Brava. Consideren que la nova carretera trinxarà la plana agrícola i diuen que atempta contra la defensa del paisatge, que el projecte és del tot inadequat perquè només traurà, diuen, un 10% del trànsit que es dirigeix cap a Torroella i des d'aquí a l'Estartit. De moment ja han presentat al·legacions i han engegat una campanya d'adhesions. També reclamen als ajuntaments que s'hi sumin aprovant mocions.
Atenció! Central Outlet del Descans arriba a la Bisbal. Som distribuïdors de productes pel descans. Tenim matalassos, canapès, somiers, butaques de relax, sofàs. Increïble oferta especial d'obertura. Butaca de relax amb massatge i calefacció lumbar per 199 euros. No la pots deixar escapar. I a més, 200 matalassos en estoc procedents de restes de fàbrica per liquidar el 50%. Afanya't, que volen! Central Outlet del Descans. Obrim l'1 de novembre a l'Avinguda Josep Tarradellas, 500, Baixos, de la Bisbal. El balcó de Calella t'ho posa fàcil i s'adapta a la nova situació amb el servei de takeaway i domicili. Gaudeix de les nostres especialitats a casa. Plats acabats i semiacabats, ceviches, tartars, canelons, croquetes i també per emportar una àmplia varietat d'arrossos i fideuars. Pots venir a buscar el teu encàrrec o t'ho portem a casa de dijous a diumenge de 10 a 2. El balcó de Calella a casa. Fes el teu encàrrec al 689 62 53 71. 689 62 53 371 o visita el nostre web albalcodecalella.com.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Marc Coll, bon dia.
Hola, bon dia, Miquel.
Ara que no ens acabàvem de trobar amb la Marc Coll. Cada...
Ara sí, ara sí.
Ara sí. Senyor Francesc Abrillana, bon dia.
Bon dia.
Amb la Marc Coll, deia, i repassem cada setmana algunes de les veus de l'Empordà, de persones més singulars, i com cada dilluns tancarem aquest Supermatí amb aquest espai que ens acosta, això, veus de diferents municipis de la comarca a partir d'alguns dels seus protagonistes. En els darrers dos programes hem conegut la història de Pals de la mà d'una de les seves veïnes i hem parlat de l'arròs amb el besnet de la persona que el va reintroduir al municipi. Què ens portes, mare, en el programa d'avui?
Doncs avui ens desplacem fins a la capital del Baix Empordà, la Bisbal d'Empordà, un municipi de gairebé 11.000 habitants que es troba situat a l'interior de la comarca. El principal reclam i una part molt important de la vida de la Bisbal és la ceràmica. Les seves xemeneies i les botigues dedicades a productes decoratius en són un bon reflex. Avui, per aprofundir una mica més en el tema, ens acompanya, com bé has dit, Miquel, en Francesc Abrillana, que és mestre artesà i fundador de Ceràmica Yuma, que compta amb més de 40 anys d'història. Bon dia, Francesc.
Hola, bon dia.
Francesc, et sembla si comencem pels teus inicis? Com et va néixer la passió per la ceràmica i quan? Perquè ara deia, no, 40 anys d'història que té Ceràmica Yuma, entenc que tu portes això, 40 anys apassionat per tot aquest món.
Sí, bueno, jo vaig tenir la sort de néixer en un poble que era, tot es vivia la ceràmica. I, bueno, com, encara que els meus principis no van ser de ceramista, perquè jo sóc de mecànic industrial i vaig fer els meus estudis i la meva feina la tenia en un altre lloc, però sí és cert que constantment doncs, veia ceramistes pels carrers, veia companys que em deien que es dedicaven a la ceràmica, i vaig anar visquent tot aquest món de la ceràmica una mica de lluny, no? Llavors, quan vaig tornar de l'Emili, no sé com ni de quina manera vam conèixer amb un noi que treballava a Can Vilaclara, Ceràmiques Vilaclara. I vaig veure el que feia i vaig quedar al·lucinat. Vaig pensar que allò era...
Home, el canvi és important, Francesc?
Sí, sí, no, el canvi va ser brutal, perquè en aquell moment doncs, no hi havia escoles que ensenyessin la ceràmica. Si bé és cert que la Dolors Ros començava a fer les escoles al convent, començava a donar les classes, però jo d'això no era conscient, no? Mica en mica em vaig ficar en aquest tema i em va apassionar tant que he volgut fer altres coses, però mai he pogut deixar la ceràmica, no? I la meva escola, quina ha estat? Pues la meva escola han estat els tallers de ceràmica de la Bisbal, que en aquells moments eren molts, molt bons i de molt bona qualitat. Teníem en Lleixà, teníem en Salomó, teníem els ceramistes de Vilaclara, hi havia 40 i pico de tallers que tots tenien, treballaven amb materials diferents, amb tècniques diferents i amb una cosa en comú, que era la ceràmica de la Bisbal i fent un producte molt similar, no? I aquest va ser el meu començament. Llavors vaig començar a donar classes a l'escola de ceràmica amb la Dolors Ros. Vaig començar a aprendre el que és els motllos de guix i les tècniques que vaig començar desenvolupant. I llavors va ser una part molt important autodidacta basada amb el coneixement que hi havia en aquells moments aquí a la Bisbal dels diferents tallers que aportaven tècniques, cadascú d'ells molt diferents i molt apassionants, i que vaig tenir la sort de tenir grans mestres d'aquesta manera, no?
Perquè comentes tota l'estona doncs, que hi ha diferents tècniques, no sé quina és la típica de la Bisbal, o realment toqueu totes i cada, no, cada un de vosaltres doncs, ho porta al seu terreny.
Sí, les tècniques n'hi ha moltes i molt variades. A la Bisbal sempre la tècnica de la Bisbal és la terra de la Bisbal, en galba de la Bisbal i el vernís de la Bisbal, amb uns colors peculiars que en el seu moment va ser el groc, verd i blau, i això va donar un caire de ceràmica bisbal, no? Bueno, ha sigut una cosa molt representativa que jo l'he mantinguda sempre molt present quan han anat vinguent doncs, aquestes diferents canvis de tendències, quan van començar a entrar els xinos, quan van començar a entrar tot el que era la ceràmica de Bailén, la ceràmica de la Rambla, tot aquest tipus de peces que se volien assimilar a que nosaltres fèiem, però que lògicament no tenien la matèria prima que nosaltres tenim aquí. I vulguis que no, marcàvem la diferència. Això ha sigut una de les raons que m'ha portat a continuar fent el que es feia abans, no? Si és cert que tu mantenguis una tècnica no vol dir que no puguis desenvolupar uns acabats diferents, no? Que és el que estem fent des de sempre. Quan les persones que coneixen la ceràmica i que estudien una mica i que, bueno, que els hi agrada i que s'apassionen per la ceràmica, moltes vegades arriben al mateix i diuen: "Oh, però això ho feu aquí?" Això és una frase molt repetitiva, perquè se sorprenen de que s'evolucioni i s'evolucioni tan ràpidament amb el que són les tècniques de la Bisbal. La
tècnica de la Bisbal, això t'anava a dir també, Francesc, imagino que dels teus inicis també ara ha evolucionat molt i ha canviat molt aquesta tècnica, no? Encara que seguiu, no, amb la tradició de sempre, imagino doncs, que us heu anat adaptant, no, als temps.
Sí, però un artesà continua sempre portant l'essència a dins, no la canvia. O sigui, la tècnica la pot millorar la tecnologia, i però si un artesà que treballa amb les seves mans té una manera de treballar, aquesta manera de treballar pràcticament no la canvia mai. Sí, pot canviar els materials i treballar amb materials diferents, però la seva forma de ser difícilment la canvia, no? Cada ceramista té el seu tarannà, la seva manera de portar la ceràmica d'una manera o d'una altra, no? Per això hi ha aquesta varietat aquí a la Bisbal tan important, i és que cada taller fem una cosa diferent. Sí que, si vols tu, la pots posar en una mateixa lleixa i dius ceràmica de la Bisbal, perquè té
sí, però segur que hi ha algun toc que diferencia quin és, doncs, una peça teva d'una peça d'algun altre ceramista d'aquí de la Bisbal.
Bueno, per això va néixer el que és la marca Ceràmica de la Bisbal, i a la qual nosaltres estem adherits des del primer moment, i aquesta marca, doncs, és un sello que, amb permís de l'Ajuntament, doncs, tu poses i determina que aquella peça és fabricada a la Bisbal. Això també es va portar des de fa poder 15 anys o 20 anys, que arribar un moment que entrava tanta ceràmica de fora a les botigues que la gent no sabia quina era la de la Bisbal i quina no era la de la Bisbal, no? I això ja, des d'aquell moment que es va començar a posar la marca de ceràmica de la Bisbal, va ser un avanç molt important, perquè el que ve a la Bisbal vol ceràmica de la Bisbal, no vol comprar ceràmica d'un altre puesto, perquè llavors irà a un altre puesto, no?
Exacte, exactament, perquè comentem, doncs, tu des del principi ja m'has dit que hi ha molta tradició de ceràmica aquí, però quin és l'origen d'aquesta tradició?
Bueno, l'origen és com tot, en aquells anys, i te parlo dels anys de la postguerra, pues que hi havia una necessitat de producte. Llavors no hi havia aigua corrent, doncs necessitaven cantis, es necessitaven estris per cuinar, es necessitaven olles, es necessitaven vasos, es necessitaven plats, es necessitaven tota aquesta sèrie d'estris, i llavors no hi havia, pues, aquests materials que ara tenim, no? Però sí és cert que tenim aquí a la Bisbal la sort que tenim és que tenim unes argiles fantàstiques i tenim unes terres fantàstiques, i en tenim molta. Vull dir, la ceràmica de Bisbal és deguda a que aquí tenim moltíssima terra, moltíssima argila.
I també m'has explicat, Francesc, que això, doncs, que vau crear aquesta associació, no?, una mica darrere. Quants ceramistes sou actualment a la Bisbal?
L'associació en aquest moment som 48 associats, en els quals hi ha petits productors, empreses més grans, i gent, inclús hi ha alguns que són amics de la ceràmica, no?
I entre vosaltres, imagino que també treballeu alguna vegada conjuntament, o realment és molt individual el tema de treballar la ceràmica?
Bueno, la ceràmica, quan nosaltres fem fires i reunions i exposicions, tot és un grup, tots són amics i tots treballem de la mateixa manera, no? Però cadascú, en el seu taller, fa la seva producció, i cadascú treballa els seus vernissos, els seus esmalts i amb la seva tècnica. Ara ja, d'uns anys cap aquí, les tècniques han sigut ja molt variades, no? Abans, doncs, més hi havia la monococció. Dies Costa va portar, doncs, una tècnica que se'n diu el tercer foc, que va ser molt revolucionari en el seu moment, i va portar molta anomenada a la Bisbal. S'han anat aportant diferents tècniques, no? Però la base continua sent la mateixa dels que fem ceràmica de la Bisbal. Els que tenim la marca Ceràmica de la Bisbal, no? Perquè ara, fer ceràmica de la Bisbal, tots els que som associats a la marca fem ceràmica de la Bisbal, lògicament.
I la ceràmica, per qui no n'entengui, perquè al final tothom, quan busca ceràmica, no busca per com element decoratiu, no? No sé si té més sortides la ceràmica, a part d'aquesta sortida decorativa que ho pots posar a casa teva o a diferents espais.
No, bueno, això, la ceràmica decorativa va una mica, o sigui, el ceramista va una mica lligat amb el temps i amb les tendències, no? Si en un moment determinat, doncs, et demanen, doncs, fer un plat decorat, o s'ha posat de moda, doncs, la decoració a sobre dels plats, va haver uns anys que només feien flors, emplenaven plats de flors, altres anys que només feien fruites, quasi tothom feia fruites aquí a la Bisbal. Són tendències i modes, però el ceramista està preparat per donar-hi per girar la truita de seguida i posar-se a fer una altra cosa. Vull dir, el ceramista que està format i acabat, vull dir, està preparat perquè quan entra un client al seu taller, doncs servir-lo. I servir-lo vull dir que sí, igual li pot fer
adaptar-vos, un plat. Adaptar-vos, no? També una mica a lo que vulgui.
Exacte.
Al final, no? D'alguna manera...
Que li podem fer un lletrero pel carrer, que li podem fer treballar a l'Ajuntament en fer algunes peces de l'Ajuntament. Vull dir, un ceramista ha d'estar preparat, no? I aquí es dona molt això. Els ceramistes estan molt ben formats i qualsevol que ve a demanar una peça, doncs, ostres, no em pensava que... Pues sí. I això som uns grans desconeguts en aquest tema. La gent, o sigui, el públic no entra en el taller. Per això des d'uns anys pues, s'està posant el que és la visita empordanet, perquè a part de que el turisme doncs, coneixi els tallers, nosaltres ens donem a conèixer també.
Home, això és important, no? Jo crec que està bé doncs, que puguin veure el procés, no?, de com arribeu a la peça final, perquè al final, si no, només veus l'acabat i està bé poder entrar en el taller i veure-us treballar. Jo crec que això és un reclam, no?, també turístic i que és important.
Sí, uns anys cap aquí la gent està molt sorpresa de que encara quedin empreses petites que no es poden dir empreses, som artesans. Aquí s'ha de fer un tall ben gran en el que és una empresa i el que és un artesà. Això l'administració no ha sabut fer-ho mai, però almenys nosaltres hem de marcar aquesta distància. Un artesà no està preparat per fer 50.000 peces en un mes.
No, clar, perquè ho treballeu amb les vostres mans i no amb maquinària, que això també ho fa més especial i únic.
Exacte.
També.
Exacte, que encara que tots els tallers tenen una maquineta per agilitzar les seves feines, però no som una indústria. La indústria és un punt i a part. Aquí som artesans, la majoria.
Això està molt bé perquè realment no en queden molts a dia d'avui artesans, tot i que pel que m'has dit sou més d'una quarantena aquí a la Bisbal. A mi m'agradaria saber, Francesc, com està el sector de la ceràmica a la Bisbal actualment, perquè sí que és veritat que quan tu vas a la Bisbal les primeres coses que penses és en ceràmica, de fet hi entres i ho veus reflexat en tots els carrers, però com us trobeu avui en dia?
Bueno, la ceràmica de la Bisbal té els seus alts i baixos, com a totes les feines d'aquest país. Bueno, hi ha hagut moments més dolços, menys dolços. En aquest moment, jo diria que estem molt, molt, molt afectats per tot el que està passant del tema Covid. La gent no es pot moure, la gent no pot venir a comprar, no hi ha un comerç. L'artesà necessita que el públic es mogui. Anar amb el producte, com ara s'està intentant de fer, anar amb el producte a través de la web i vendre a través d'internet, és un problema per l'artesà, que l'artesà s'ha de centrar en fer la peça, en treballar amb les seves mans i acabar
aquell
producte.
Aquesta proximitat, no?, també amb el client, si no et ve i t'explica, no?, potser el que vol exactament, potser teniu aquesta complicació a l'hora de vendre per internet.
La complicació més gran a l'hora de vendre per internet és que un artesà, un taller d'artesania són 2-3 persones, 4, sí, ja estirant-ho molt. I cadascú fa la seva feina. Jo, per exemple, si estic treballant i fent peces al torn o estic enfornant, vernissant, no em puc dedicar a vendre per internet, amb lo complex que és això, amb els coneixements que has d'adquirir. I des de l'administració, ara en aquests moments, degut al Covid, estan dient treballa per internet, treballa des de casa. Sí que fem algunes comandes per internet i potser serà el futur, però ens haurem de reciclar moltíssim, perquè haurem d'aprendre un altre ofici, és fer anar a l'ordinador.
No, clar, ens hem d'anar adaptant. I a mi m'agradaria preguntar-te, per anar acabant, Francesc, no sé si tu, de totes les peces que has fet durant aquests anys, no sé si en tens alguna predilecta, alguna que et faci sentir més orgullós, que diguis, això m'agrada i vull mostrar-ho. O és difícil?
Bueno,
és difícil, perquè són molts anys.
Sí, jo sempre he sigut molt crític amb les meves peces, no?, perquè la feina d'un artesà és anar millorant dia a dia allò que estàs fent. I el que avui has fet que et sembla que està bé, sempre penses, ostres, i si li fes allò i ho millorem per aquest altre costat? Vull dir, orgullós, de sentir-me orgullós, no sé, me sento molt, molt, molt satisfet quan vaig en un poble d'aquí del Baix Empordà i veig que tots els lletreros del poble són fets meus, no? Per exemple, Me sento molt orgullós quan arriba una família aquí a casa i li pregunto, aquella vaixella que em vau comprar encara està bé? No s'ha trencat? I et diuen, sí, sí, funciona perfectament. Això em fa sentir orgullós. Però sóc molt crític, ja us dic, sóc molt crític i molt polifacètic. Constantment
és el que tenen els artesans, innovant. També.
Sí.
Volem millorar cada dia.
Francesc, en qualsevol cas, l'autocrítica sempre és un punt per l'exigència i per la millora. Per tant, escolta, benvinguda sigui, no?
Sí. Bueno, és que, a més, el mercat t'obliga. Són les persones cada vegada són més exigents amb el producte. Cada vegada es miren molt més. Així com, per exemple, un japonès et veurà un fallo amb un got, que no és un fallo, sinó que aquell got està fet a mà. I et diu... ostres, fantàstic, això m'agrada, això ho vull. Aquí ve un senyor d'aquí d'Espanya o de Catalunya, la majoria...
Diu, ui, té una tara.
Escolti, sí, això què és? I dius, ostres, ja no anem bé, no? Perquè...
Molt bé. Francesc Abrillat, jo en qualsevol cas li he de dir que arran d'anar a restaurants cada vegada m'hi fixo més i cada vegada veig més que tot el l'utillatge i la vaixella que serveixen als restaurants o que posen als restaurants cada vegada més està feta o té el segell d'alguna empresa d'aquí, la qual cosa sens dubte és positiva. Senyor Cabrillana, ho hem de deixar aquí perquè se'ns ha menjat una mica el temps tot plegat, però sí que volia donar-li les gràcies per parlar una mica amb nosaltres. Per cert, hem de dir-li a l'audiència que el senyor Francesc Cabrillana és Premi Nacional d'Artesania, també, Premi Nacional, que és una de les màximes distincions que atorga el govern de Catalunya, en aquest cas, i vostè és reconegut amb aquest Premi Nacional de l'any 2016, com a mestre artesà.
Sí. Doncs molt bé, molt agraït a vosaltres per la...
Moltes gràcies, Francesc.
Sí. Doncs molt bé, moltes gràcies a tots.
Que vagi molt bé, Marc. Moltes gràcies i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, Miquel.
Adéu,
bon dia.
Bon dia. 9 del matí i 7 minuts. És tard. És tard i vol ploure, i per saber si realment plourà o no, fem un últim cop d'ull a la previsió del temps, Albert.
El pas d'un front fred ens deixa un dilluns amb un cel entremig i molt ennuvolat, sobretot entre el matí i migdia, amb possibles ruixats dispersos de caràcter feble. La temperatura baixa notablement respecte ahir, amb una màxima al voltant dels 16 graus i valors mínims de 7 graus. Demà matí fred, amb alguns núvols alts, però amb més sol. La tendència per la resta de la setmana serà a una pujada de la temperatura i a domini del temps assolellat.
Doncs veurem com avança això, veurem també com avança la progressió de la Covid a casa nostra. Per cert, si voleu seguir-ho, teniu al nostre web radiocapital.cat un apartat específic amb les últimes notícies relacionades amb la Covid i, per descomptat, si us doneu d'alta el nostre butlletí electrònic, el nostre butlletí electrònic a través de radiocapital.cat, rebreu cada dia a la una de la tarda un newsletter, un correu electrònic amb les últimes notícies del Baix Empordà de manera totalment gratuïta. I tornarem demà a les 8 del matí. Que vagi molt bé, bon dilluns, adéu-siau a tothom.
Supermatí, amb en Miquel 40.